Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Bussost era Val d'Aran 106.0.
9 i un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit al Barcelona a Moscou. Des de primera hora de la tarda es prepara per disputar demà a partir de les 6 hora d'aquí una nova final de les 6 que li queden per acabar el top 16 de la Eurolliga. De moment, a dia d'avui, després de derrotar la setmana passada, divendres passat a l'Olimpia, cosa que capgira el bàsquet a Braix amb el conjunt grec, l'equip de Pasqual depèn d'ell mateix per classificar-se pels quarts de final de la màxima competició europea. Una victòria demà implicaria fer una passa de gegant.
És una nova oportunitat, és un nou repte i és un partit importantíssim. A treure una victòria crec que sortiríem molt reforçats amb la lluita per classificació.
Doncs a 6 jornades pel final d'aquest top 16 el Barcelona se suma 4 victòries i en necessita 4 més. Les 3 de casa no es poden escapar contra Xesca, Madrid i Bamberg i sucar una fora, ja sigui a demà a la pista del Kimki, ja sigui a la pista del Baskonia o a la pista dels Alguiris. El que està clar és que d'arribar demà la victòria aquesta lluny del Palau, aquesta podria marcar ja un punt d'inflexió. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Bona nit a tothom.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs després de quedar eliminats de la Copa, en els quarts de final el Barcelona ha encadenat dues victòries contra l'Olympiacos al Palau per 82-66 i fora de casa a la pista del CAI per 76-87. Victòries que generen bones sensacions de cara a aquest proper compromís, però la veritable prova de foc per veure i calibrar el moment de l'equip arribarà demà a Moscou. A la prèvia, Xavi Pasqual apuntava el següent.
Bueno, l'equip respira bé, treballa bé. Ara preparant aquest nou partit a la pista de Kimki, un altre partit important, un altre partit amb la perspectiva de final, no? Com tots els partits d'aquest top 16. I respirant això, respirant dia important, fora de casa, amb un rival que aquí vam guanyar bé, però que sabem de la seva dificultat, que és molt alta.
Equips com el Kimki, fora de casa, a vegades baixen una mica i a casa vam guanyar el CSKA, és un equip que puja molt, no costarà molt més, no?, que el partit de la primera volta.
Sí, en general ens estan jugant força bé, a casa especialment, amb molta anotació, amb els petits que tenen molt de desequilibri, amb Reis és bé, però Koponin i Bielsef, que rematen molt bé i que també tenen creació. I després l'equilibri que els hi donen jugadors com Hònica, com Dragic, Monia, són jugadors que donen molt d'equilibri. I després el joc interior, no?, que és un joc interior sòlid, un joc interior que en sap, com Agustín, com Davis. Crec que és un equip que té una plantilla molt completa, molt llarga, i molt difícil de guanyar a casa.
Oportunitat per esgarrapar aquesta victòria, no? Fora de casa.
Sempre s'obre una nova oportunitat i aquest partit ho és. És un nou moment, és una nova oportunitat, és un nou repte i és un partit importantíssim. De treure la victòria crec que sortiríem molt reforçats amb la lluita per classificació.
Les últimes dues victòries suposo que generen molt bones sensacions, no? per afrontar el més immediat.
Sí, més amb la línia del que veníem fent i ens hem refet ràpidament de l'ensopegada en aquest sentit, hem tornat a jugar millor, hem tornat a fer les coses millor, i crec que sí, el que passa que cada partit és un nou moment, no? I hem d'estar preparats pel nou moment. Hem viscut dos partits bons, però això no vol dir res més que això.
Doncs esperem que segueixin els partits bons, perquè de fet el de demà és un partit vital, un partit perquè els jugadors del Barcelona també puguin demostrar el caràcter que porten dins, jugant fora de casa en una pista difícil, on aquesta temporada ha guanyat i ha perdut el Madrid, ha perdut el Xesca, ha perdut el Baskonia i ha guanyat el Bayern o el Fenerbahçe. Un partit en el que esperem veure la millor versió d'Ante Tomic, un jugador molt important per aquest Barça-Lassa, un jugador que té, òbviament, molta incidència en el joc de Xavi Pascual. El pivot croat diumenge passat treia el cap a Saragossa amb 11 punts i 11 rebots després de setmanes desapareguts. Xavi Pascual reconeix que estan treballant amb ell d'una manera especial.
Quan un jugador no està tan fi, sempre treballem de forma específica, però no només amb ell, sinó amb tots els jugadors que en algun moment sentim alguna cosa especial, ja sigui tècnica, tàctica o física, treballem específicament per posar-lo bé quan abans millor. A vegades no depèn només d'això, però sí que tenim aquest tipus de d'idea de fer les coses de manera específica per jugadors. Sí, jo crec que va jugar molt bé a Saragossa, fa 11-11, i, però en general amb molt bones sensacions de posicionaments, de reacció, de tot plegat. Jo crec que va fer molt bon partit i crec que tira cap amunt en aquest moment. No?
Vist ara, és un moment difícil?
No, és tot en general. Els jugadors, a més, els jugadors que juguen europeu o qualsevol tipus de campionat a l'estiu, no saps exactament mai quan arriba aquesta baixada. A vegades arriba més al principi, a vegades arriba més pel mig. És que és impossible que els jugadors puguin rendir al màxim nivell sempre. Intentes que no et passin moments importants, però a vegades passa.
I sobre el joc de l'equip en el que portem de temporada, Xavi Pascual assegura que està sent prou bo.
És que es parla molt de la imatge de l'equip, com si l'equip portés molt mala imatge durant la temporada. I no és veritat, perquè nosaltres, si no, no estaríem líders de la Lliga CB. La realitat és que quan vam perdre el Sheila Wall va ser molt, molt proper a la Copa, ens vam trobar amb la Copa directament i allà vam fer un molt mal partit, a part de que a la pista de Bros Bàsquet també vam jugar malament. Però clar, dir que contra Caja Laboral, que ha guanyat gairebé a tothom, vam jugar malament quan tenim un rebot defensiu que ens hagués donat el partit, és una mica relatiu, no? El que passa és que posem tot el sac perquè és una derrota, no? Crec que en general el nostre joc està sent prou bo. Crec que som a la Lliga CB, tenim el millor més menys, tenim la millor defensa, el tercer atac, crec que estem amb molt bons números en general, no? I hem de millorar en alguns aspectes d'Eurolliga, especialment fora de casa, això està clar.
I sobre el partit de demà a la vista del Quimpi, escoltem també el que diu Carlos Arroyo.
Bueno, venimos de una semana buena para nosotros, después de lo que había sucedido en la Copa. Yo creo que nos reivindicamos de manera correcta y todo el mundo bien positivo. Entendemos lo difícil que va a ser este partido, pero estamos preparándonos para eso. Ganar en la carretera es bien difícil, pero yo creo que mente bien enfocada en lo que tenemos que hacer y dar el todo. En nosotros está jugar un partido casi perfecto. En la carretera es bien difícil, pero jugar casi perfecto, jugar unidos, mantenernos unidos en momentos difíciles en el partido que van a suceder y poder salir airoso.
I per ser un Carlos Arroyo, pareu atenció perquè ens reconeix, ens explica què és el que més li està costant a l'hora d'adaptar-se en aquesta etapa, en el seu primer any a Camp Barça.
Nunca es fácil volver de 7 semanas, pero poco a poco me estoy sintiendo muy bien y el sistema de juego es lo más difícil porque pues Xavi cambia jugadas todos los días, pero voy al paso, voy bien.
¿Eso cómo se lleva? ¿Tantas jugadas? ¿Eso es complicado para un jugador o qué?
No solo para un jugador, para todos. Pero
¿cómo lo llevas?
Muy bien. Yo creo que más que nada repeticiones y mantener tu enfoque es lo principal. Siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo, si hay uno que no sabe y otro que sí, no vamos a lograr nada, pero yo creo que jugadores con cabeza es lo más que tenemos.
De todos los equipos en que has estado, es el que se trabaja más esto, que hay más
variedad. Sí, sí.
Doncs les moltes jugades que té Xavi Pascual a la seva llibreta i que canvia, diu Arroyo, tots els dies, és el que més li està costant a l'hora d'adaptar-se, no? El joc del Barça-Lassa en la seva primera temporada de Blaugrana, i fer-ho sota les ordres de Xavi Pascual. Doncs veurem què passa demà amb aquest Kimki Barça-Lassa, partit entre dos equips que lluiten per estar als quarts de final de l'Eurolliga, dos equips que empaten a la classificació del grup F amb 4 victòries i 4 derrotes. En la primera volta el Barça va guanyar per 87 a 70. Per demà, ja sabeu, el Barça té les baixes sabudes de la Wally Abrines, l'absència del Nigeria és de llarga durada, mentre que l'Eva Lea segueix recuperant-se de l'operació d'apendicitis. Pascual veu difícil que pugui reaparèixer a Brines la setmana vinent, divendres vinent a casa al Palau contra el Xesca de Moscou.
Està evolucionant bé, però va valent. Bueno, valent. Té els seus plaços, no? Aquests 15 dies que ens vam marcar, com a mínim, si no m'equivoco, demà fa la primera setmana, i per tant necessitarem com a mínim una més. O sigui, com a mínim són 8 dies més. Diguem-ne que per Xesca seriós adulte.
Doncs ja es compleixen els pronòstics de Pascual. Abrines es perdrà els propers 3 partits. Òbviament el de demà a Moscou, diumenge, aquest diumenge al Palau contra l'Unicaja i divendres vinent al Palau també contra el Xesca de Moscou. I fem un cop d'ull ràpid a la novena jornada del top 16 de l'Eurolliga, perquè avui tenim un partit en joc al grup E. Demà a les 7 de Vita Zagreb de Rusafaka i a 9:15 Efes, Lokomotiv Kuban i Unicaja Panathinaikos. Per divendres a 8:15 Fenerbahçe Estrella Roja. La classificació: Fenerbahçe C2 amb 6-2 Lokomotiv Kuban, 5-3 Estrella Roja Panathinaikos, 3-5 Efes, 2-6 Darussafaka Unicaja i CD Vita. El grup F avui en joc des de 9:15 Real Madrid 23, Xesca de Moscou 22. Demà a les 6 Kimki Barça-Lassa. Divendres a 7:15 Salgiris Bamberg i a 9:15 l'Olympiakos Laboral Kutxa Baskonia. La classificació 6-2 Xesca i Baskonia amb 5-3 Real Madrid, 4-4 Barça-Lassa i Kimki, 3-5 Bamberg i Olympiakos i 7 Salgiris. I pel que fa a l'Eurocup, ahir el CAI de Saragossa quedava eliminat en els vuitens de final després de perdre 79-63 a la pista del Trenton. El partit d'anada a Saragossa, l'equip d'Andreu Casadevall va guanyar per 2 punts de diferència, 8-5 a 8-3. I avui, des de les 9, està en joc l'Herbalife Limoges. L'equip d'Aito García Reneses ho té de cara per passar els quarts de final des del moment que compta amb una renta de 17 punts, 6-5 a 8-2 del partit d'anada. I per ser un Aito que rebrà la propera setmana, el proper dimecres, un reconeixement de la CB pels seus 50 anys, ja 50 entrenant al més alt nivell. Les 9:13. Hem de parlar avui també del nou Palau Blaugrana.
Òscar Merino.
Yo creo que lo que ha querido es ser la bruja Lola y ponernos dos velas negras.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ahir es presentava públicament, oficialment, el que serà el nou Palau Blaugrana, que s'ubicarà on ara està el mini estadi, que serà una realitat durant la temporada 2019-2020. Doncs les obres haurien de començar la propera temporada, la 2017-2018, un palau per 10.000 aficionats, ampliable a 12.000 i reduïble a 8.000 gràcies a un sistema de repartició de cortines i grades retràctils. Parla John Rodas, vicepresident i director d'esports de HUC, un dels col·legis d'arquitectes, guanyador juntament amb l'empresa TAC.
These buildings are very much about flexibility.
Sí, a més, aquestes construccions tenen molt a veure amb la flexibilitat. Podem baixar de 12.000 fins a 5.000, 7.000, molt ràpidament. I es pot fer, com ell comentava, fent servir aquestes cortines, però també uns seients retràctils. Ho hem pensat molt en termes de diferents configuracions i volíem crear una experiència molt íntima que, per a diferents esports, per al handball o al hockey patins, que fos diferents. És a dir, que l'estadi es pot expandir i contraure en funció de l'esport que sigui, també, i mantenir en tots els casos aquesta intensitat.
I un nou palau en el que la proximitat del públic i l'acústica farà un efecte cova que reproduirà l'atmosfera de l'actual Palau Blaugrana.
Es tractava de desenvolupar un palau més gran que l'existent i volíem mantenir aquest ambient intens, aquesta intensitat. Això i el fet que volíem tenir aquest avantatge a casa va fer que agaféssim aquesta bombolla existent i expandíssim les vores per tenir aquest efecte de bombolla, aquesta copa que en diem nosaltres. El que és interessant és que el basquetbol europeu és molt diferent, l'experiència també, del de l'NBA, i volíem crear un palau, un estadi que reflectís aquesta experiència única dels aficionats europeus, del bàsquet europeu, i crec que ho hem aconseguit amb aquest disseny audaç, amb aquesta tecnologia paramètrica perquè el públic estigui el més a prop possible de l'acció, però també aquesta idea de mantenir l'energia. I em sembla que aquesta és la clau, el crear un estadi que tingui aquesta energia única.
Doncs el cost del nou Palau Blaugrana, com ja us explicaven, és de 91 milions d'euros i, per cert, que Jordi Moix, membre de la Junta Directiva i comissionat de l'Espai Barça, no descarta que el nom propi del nou Palau Blaugrana sigui diferent al del Camp Nou o fins i tot parla d'un nom conjunt per tot el que serà l'Espai Barça. I nosaltres avui volem saber què li sembla aquest nou palau a un exjugador molt vinculat al Barça Lassa i que va tenir la sort d'estrenar i inaugurar l'actual Palau Blaugrana, participant en un partit amistós fa molts anys, quan van disputar aquell partit jugadors del Barça contra una selecció catalana formada per jugadors del Joventut, del Picadero, el Sant Josep i el Manres. El Barça es va imposar aleshores per 69 a 65 i ell, Manolo Flores, va ser un dels jugadors destacats. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya tocaba, ¿no?, que el Barça, básquet, las secciones tuvieran casa nueva, nueva casa.
Sí, la verdad que parece que fue ayer cuando inauguramos el Palau Blaugrana y ha pasado ya 45 años, o sea que se ha ido envejeciendo, les hemos hecho algunos lifting, pero ya la piel no da para más, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo necesario, un club como el Barcelona, que es mejor del mundo, pues hay que tener un pabellón de acuerdo a su categoría, a su nivel.
Manolo, ¿qué te parece este nuevo palau?
Bueno, muy bonito, ¿no? Muy actual, muy futurista, totalmente diferente en muchos aspectos. Yo creo que está en la línea más avanzada, ¿no? La perspectiva es que parece que se va a ser muy muy acústico, muy muy cercano. Bueno, ahora iremos viendo poco a poco cómo se va formando, cómo se va introduciendo todas las necesidades debe tener los que practican. No sé, una cosa son los espectadores que van a ver todo fabuloso, y ahora hay que ver cómo la gente que estamos dentro las comodidades que necesitamos para que sea un problema. Si no dudo que vaya a ser así, ¿eh?
¿El aforo qué te parece? ¿10.000? ¿Puede llegar a un máximo de 12.000?
Bueno, yo siempre he sido más optimista. Yo siempre he pensado que debía ser más grande, ¿no? Pero bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo en llevarlo a 12.000. En principio se habló de 10.000. Sería 12.000, 12.500, pues es una cifra un poco más lógica para mí, pensando en el futuro. Yo viví el Palau Blaugrana actual cuando se hizo para 5.000 personas, todo el mundo dijo que si estábamos locos, y luego 10 años después tuvimos que, o 15 años después tuvimos que ampliarlo tal como está ahora y hacer más como la que está ahora, que hay mucha gente que tiene visibilidad reducida, ¿no? Por lo tanto, la historia me dice que llegaremos a llenarlo con bastante frecuencia. Y creo que será así. Creo que si lo han hecho otros clubes en España, como puede ser Madrid, como ser Bilbao, Málaga, nosotros no podemos quedarnos atrás.
Ojalá, ¿no? Ojalá que los 10.000, no sé cuándo, pero que se quede pequeño, ¿no? Que se llene habitualmente el futuro nuevo Palau, porque el actual cuesta, de llenarlo.
Sí, yo creo que son temas muy diferentes. O sea, el nuestro, pero hay 2.000 y pico asientos que tienen visibilidad reducida, visibilidad mala, que esos son difíciles de vender. Luego hay unos 4.000 o 5.000 que de ellos 1.500 o 2.000 no vienen, y en ese aforo se nota mucho. Creo que con una política buena de captación podemos tener muchos abonados, y sobre todo también mucha gente joven que ahora muchas veces ya ni se lo plantea porque sabe las dificultades que tienen de encontrar en algunas localidades. Para ese futuro Palau, nuevo Palau, pues yo creo que va a ser más fácil encontrar para la gente que tenga la posibilidad de conseguir unos 600 con una visibilidad mucho mejor.
Y una de las cosas que también preocupaban, y escuchando a los expertos, parece que está encaminada y que se va a recuperar, ¿no? O se va a mantener, mejor dicho, la magia del Palau, en el nuevo pabellón.
Yo estoy convencido que sí, porque he visto los diseños, he estado hablando con los arquitectos, han hecho una comparativa con el Palau y prácticamente es un poco en esa línea, la acústica, la cúpula, la resonancia, que tenga la característica del Palau. Yo creo que vamos a mantener esa atmósfera. Y bueno, también nuestro grupo de animación, yo creo que vamos a encontrar unos sitios especialmente bien situados para que siga siendo esa animación que tanto nos caracteriza al Palau. O sea, yo soy muy optimista, tengo muchas ganas de llegarlo a ver. Me sentí un poquito dolido porque es como si se hubiera podido un hijo, ¿no?, que lo vino a hacer, pero estoy seguro que el nieto va a ser mucho más bonito, mucho más guapo y mucho más energético.
Bueno, es lo que te iba a preguntar. Será especialmente emotivo, ¿no?, el día en el que, pues por desgracia, se tenga que derrumbar el actual Palau, ¿no?
Sí, porque yo recuerdo cuando lo vi nacer, que la ilusión, o sea, en esa época nosotros jugábamos el Palacio de los Deportes, y yo de camino de ruta vivía en Cornellá, y muchas veces pues pasaba por aquí para ver cómo iban las obras, y nos parecía que no íbamos a llegar nunca, y cuando lo vimos acabado nos pareció el palacio más bonito, que en esa época además lo era, uno de los mejores pabellones pues de España y de Europa, ¿no? Pero bueno, todos nos hacemos mayores, ¿no?, y hay que dar relevos, y entonces pues le ha tocado al Palau, y cuando este desaparezca, espero llevarme algo de recuerdo a casa. Como creo que aún está el parque originario debajo del parque actual, intentaré sacar alguna madera y llevarla a casa.
Oye, ¿y algún recuerdo que te quedará especial de los muchos momentos que has vivido en el actual Palau?
Bueno, pues muchos vividos como jugador, vividos como entrenador, vividos, o sea, te por cuenta de que yo vine en el año 70 y aún estoy en el club, con lo cual en diferentes facetas he vivido de una manera u otra, pues todos los grandes acontecimientos en el Palau. Me acuerdo, como has dicho, nostalgia, cuando era jugador, porque yo siempre digo que los deportes están hechos para jugarlos, ¿no? Y en esa faceta fue la que más disfruté. Y bueno, pues recuerdo, pues cuando ganábamos sobre todo pues el Madrid, que en esa época era un equipo muy potente y difícil de vencer por muchas circunstancias, porque tenían varios nacionalizados, pues bueno, una historia vieja que todo el mundo sabe. Y bueno, pues las remontadas en el Palau y el luchar contra la adversidad en un Palau lleno de humo, porque ahí entonces se fumaba y todo, pues hay fotos que tengo que prácticamente de una canasta no se ve la otra, o sea que era otro tiempo. Ha habido muchas gestas, ha habido mucha evolución y bueno, hemos conseguido muchos recuerdos bonitos para la historia del club.
Bueno, pues muchos recuerdos que quedan del todavía actual Palau, al que le quedan unos 3 años de vida, si todo va bien y si se cumplen los plazos del futuro Palau para el 2019-2020. Manolo Flores, historia del baloncesto del Fútbol Club Barcelona, gracias por pasarte por el Básquet al Día y hablar con nosotros del nuevo Palau Blaugrana, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre. Nos vemos.
I per cert, que el soci aficionat del Barça des d'avui pot veure tots els detalls del nou Palau de l'Espai Barça en una exposició permanent a la Sala París des de les 10 fins les 20 hores. Aquest és l'horari. 9 i 24, com passa el temps? Anem amb la NBA.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ja sabeu que els dimecres és el nou dia NBA. Aquí al Bàsquet al dia saludem el nostre home NBA, Adri González. Hola, Adri, bona nit. Escolta, hem de començar parlant de Stephen Curry una vegada més, un jugador extraterrestre que segueix batent rècords, eh?
Bueno, ens quedem amb el seu darrer espectacle, amb els 12 triples contra el Oklahoma City Thunder, que bé, és que ja normalment em deixo sense paraules. Ja només el debat de si és el millor de la història, no? Només que en pràcticament dues temporades de gran eclosió se'l compari amb el millor de tots els temps, amb Michael Jordan, i això ja diu molt del nivell que està arribant. Lògicament, per saber-ho, doncs, jo recomanaria esperar fins al final de la seva carrera. Veurem si aquesta ratxa o estat de forma és realment doncs, estable, si realment pot allargar-se no només en una temporada, sinó en moltes, i si a partir d'aquí doncs, veiem que aquest carri doncs, segueix fins i tot millorant o mantenint-se a aquest nivell, com dius, d'un altre planeta, ja començarem a debatre amb més profunditat doncs, si realment mereix aquest títol, que realment molt pocs han pogut disputar.
És que de moment, ara només ha guanyat un anell, però si segueix aquest ritme, és que pot marcar una època segur.
De moment està fent una cosa molt important, que jo crec que és animar l'afició NBA, no deixar indiferent a ningú, que jo crec que per l'afició i pel que és l'espectacle i l'esport del bàsquet doncs, és molt important, i a més, doncs, lògicament, fent un joc molt atractiu, i no només com a jugadors, sinó que com a equip els Warriors poden sembrar el que seria una nova dinastia. De fet, ja ho estan fent, amb el rècord que tenen, amb el rècord doncs, que estan aconseguint de victòries. I per tant, més enllà de Curry, que sí que és doncs, cert que està a un nivell extraordinari, un equip que més enllà del seu jugador estrella té molt mèrit perquè totes les peces estan encaixant, estan responent al nivell i veurem fins on arriba aquest espectacle.
Sí, sí, per cert, aquesta matinada, nova victòria dels Warriors, sense Curry i Draymond Green agafant els galons i a la pròrroga, doncs, decantant la balança fort dels Warriors amb un altre triple que dona una nova victòria als Warriors. De l'èxit dels Warriors, Adri, a la situació d'uns Bulls, que ja no estan ni en zona de playoff, eh?
Sí, ja ho avançàvem, ja lògicament els altres dies, que podia donar-se aquesta situació després de l'All-Star, que els equips que estaven fora de playoff, com Detroit Pistons, que de fet ara són els vuitens, o Washington, Orlando, s'havien reforçat bé i havien doncs, canviat la plantilla per poder aspirar aquests darrers jocs de post-temporada, i finalment doncs ha passat, no? I veiem els Bulls que, de nou sense Derrick Rose, que semblava que estava recuperant-se un altre cop, doncs baixa el darrer partit, sense Mirotic, sense Butler, sense Noah, doncs ja ho hem dit, no? Aquestes baixes finalment s'havien d'acabar rotant, Pau Gasol està donant la cara, està doncs, mantenint l'equip, però lògicament un jugador sol no pot fer tota la feina, i per tant doncs veurem si Chicago, a mesura que recupera algun jugador, com Butler, que sembla que doncs, d'aquí poques setmanes podria tornar, o Mirotic fins i tot, si es recupera d'aquella operació d'apendicitis, doncs sumen a l'equip i arriben a temps doncs, per recuperar aquesta vuitena, setena plaça, o si finalment Chicago doncs, s'ha acceptat que és un equip de fora de playoff.
I dues coses abans d'acabar, perquè tenim dos noms propis sobre la taula. Un que volem recordar és el de Will Chamberlain.
Sí, doncs ja fa 54 anys d'aquells 100 punts que va anotar a un partit dels Dallas Warriors. Warriors d'abans, no els d'ara, lògicament, tot i que sembla que el nom va unir als punts. I bé, doncs, una fita molt, molt memorable, que sempre estarà envoltada d'aquest misteri, no?, de si són realment 100 punts els que van notar o no. Però bé, en tot cas, és maco, no?, recordar grans mites de la NBA.
I ens has de recordar el que ha aconseguit un badaloní.
Sí, Jordi Fernández, la seva segona temporada com a entrenador dels Canton Charts, l'equip de la D-League, doncs ha fet un 10-0 a febrer amb el seu equip, i ha estat nomenat com el millor entrenador del mes.
Doncs esperem que la cosa segueixi igual, perquè té futur, eh? Aquest noi té futur.
Té futur, sí, sí. Va estar vinculat als Cavaliers i ara, doncs bé, sembla que com a entrenador principal, tot i que sí que la D-League està fent-ho molt i molt bé.
Molt bé, Adri, una abraçada, gràcies. Fins dimecres vinent.
Adéu, bona nit.
I avui es disputa la 21a jornada de la Lliga Femenina. En joc des de les 8, el Conquero Unix Girona, i des de dos quarts de 9 es juga el Perfumeries Avenida Cadí. La seu demà tindreu tots els detalls del que succeeix. I Jekyll Foster, nou fitxatge de l'ICL Manresa, el base amb experiència d'Euroliga, Moldenburg, Alba i Nanter, arriba a prova durant un mes amb l'opció de seguir fins a final de temporada. I descans a l'Euroliga, Real Madrid 37, Xesca 42. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagant de la producció. Tornem demà dijous per seguir vivint el bàsquet al dia, a partir, com sempre, de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.